Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Com bé sabeu, els seguidors habituals d'aquest programa, durant aquesta temporada 2018-2019, al Perspectiva hem fet un especial seguiment al sector de l'arquitectura hospitalària catalana, primer per l'excel·lència i el prestigi internacional que han assolit els despatxos del país que s'hi dediquen, però també per la importància estratègica d'aquest sector, ja no només a la societat, sinó també a la mateixa arquitectura, doncs l'hospital requereix un ampli desplegament tecnològic d'última generació i uns dissenys versàtils i adaptables durant tota la vida de l'edifici, per tal que sigui eficient davant de les realitats canviants que ha d'anar afrontant.
Això fa que l'exigència i la responsabilitat per a l'arquitecte sigui màxima en totes les etapes dels projectes, de manera que un alt grau d'especialització és gairebé imprescindible, i això és justament el que han acabat fent molts d'aquests despatxos catalans que s'hi dediquen. Avui hem estat a l'estudi de Casa Solo Arquitectes, a Cerdanyola del Vallès, en companyia dels seus arquitectes principals, Bernat Gato i Roger Pernes.
Casa Solo funciona com a despatx especialitzat en el disseny d'instal·lacions sanitàries des del 2008, tot i que al seu darrere hi ha tota la trajectòria i l'experiència acumulades des del 1987 per Casa, consultors i arquitectes. Al llarg d'aquest temps han desenvolupat un estil propi i personal d'entendre el disseny d'hospitals, molt marcada pel concepte age-friendly.
Perspectiva.
Doncs som-hi, Bernat Gato i Roger Pernes. Un plaer poder estar al vostre despatx i veure com treballeu. Gràcies per rebre'ns.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres. Primer per la iniciativa d'un programa dedicat a l'arquitectura i després doncs, per aquesta oportunitat de que us podem explicar una miqueta les nostres batalles.
Serà un plaer atendre-us i esperem que l'arquitectura per tots els públics sigui entesa d'una manera planera.
Gràcies, això és el que intentem sempre, però a tal efecte és molt important la forma com els mateixos arquitectes sigueu capaços d'explicar-vos i la veritat que, en general, no podem estar més contents amb com ho feu. Bé, en el vostre cas, abans de començar a veure els projectes que us tenen ocupats ara mateix, potser convindria explicar en què consisteix aquesta filosofia age-friendly i, sobretot, la contribució d'una tercera persona, que ara mateix no tenim aquí amb nosaltres, però que ha estat molt important en aquest camí, que és la Paulina Bellvé, oi?
Diguem-ne, en català seria, doncs, el concepte de fer un disseny amigable per a les persones grans. Apareix una miqueta en les nostres inquietuds, primer per un tema de responsabilitat social dintre del sector en el que estem nosaltres dedicats, i després li hem d'agrair molt a la Paulina Bellvé que ens engresqués en aquesta història. Nosaltres fa molts anys que la coneixem i ara l'hem incorporat com a col·laboradora i com a consultora dintre del nostre equip. Ella és advocada de formació, però actualment és la coordinadora d'un postgrau de gestió i dinamització de projectes d'envelliment actiu a la Universitat Pompeu Fabra. El postgrau és molt general, també la infraestructura és un punt particular, i vam estar parlant amb ella doncs, en diverses sessions que era un tema clau dintre de l'arquitectura hospitalària i que no s'estava possiblement tractant prou bé.
Sí, és un concepte que ve del Canadà, que ha estat aplicat en les ciutats i en els edificis residencials, llars d'avis, però que en els hospitals sempre ha quedat com en segon pla, no? L'hospital és un edifici bastant agressiu per la gent gran en general, no? El soroll, l'estrès, i que s'està parlant de la humanització a l'hospital, però també per la gent gran hauria de ser amigable.
Sí, sobretot si tenim en compte que la piràmide poblacional projectada a 20 anys vista augura que aviat un terç de la població tindrem més de 65 anys. Molt bé, doncs un cop ressenyades les absències i explicats els manlleus i deutes pendents, anem per veure el que hi heu aportat vosaltres en aquest concepte al llarg dels anys.
Són molts temes relacionats amb molts aspectes, perquè de fet el que s'està produint avui en dia és un desfasament entre l'oferta i la demanda, tot i que oferta i demanda són conceptes una miqueta estranys quan parlem de sanitat i sobretot de sanitat pública, però sí que és cert que els hospitals que tenim avui en dia venen d'una trajectòria pensat per un tipus de població probablement més jove i amb problemes més aguts. En el cas de la gent gran, això canvia radicalment. La gent gran no ve a tractar-se d'un problema, sinó que ve amb un quadre de pluripatologies i cronicitats molt més complicat. I l'estada dintre de l'hospital fa que molt probablement quan surti possiblement està guarida del problema concret pel que venia, però el tema doncs, de la dificultat per adaptar-se a aquest nou entorn, el tema dels canvis en el ritme de la son, del soroll, etc., crea un quadre a vegades doncs, de fragilitat, de problemes de demència, de problemes d'ubicació, de situació, que fa que la sortida d'aquesta persona de l'hospital hagi patit un deteriorament. Això, a més, va molt en contra fins i tot de la pròpia sostenibilitat econòmica dels nostres centres, perquè això el que provoca és que l'estada mitjana d'aquestes persones s'allargui i provoqui reingressos deguts a aquest deteriorament físic i mental que es produeix moltes vegades dintre d'aquests hospitals. Vull dir, tots més o menys hem patit familiars nostres que s'han hagut d'estar en condicions que potser no són les ideals dintre d'un servei d'urgències, dintre d'una hospitalització, i que tot i els esforços enormes que hem d'agrair enormement al personal que tenim dintre dels nostres centres, doncs hi ha situacions per millorar. Hem entès que hi ha molt terreny per millorar aquí. Pensem que el 50% dels ingressos hospitalaris i el 50% de les entrades a urgències actualment a Catalunya, i pràcticament es pot extrapolar al món occidental, és de persones de més de 65 anys, i és una situació que en els propers anys s'agreujarà encara més. De manera que la pròpia piràmide social i l'evolució poblacional ens porta necessàriament a contemplar aquests àmbits.
Bé, però moltes d'aquestes millores no haurien d'estar pensades només per la gent gran, oi? Vull dir que, en principi, quan ens hospitalitzen, independentment de la nostra edat, estem en un estat vulnerable i sempre són benvingudes aquestes comoditats, no?
Jo crec que és un concepte que es pot aplicar a pràcticament totes les tipologies i tots els sistemes, perquè que sigui age-friendly no vol dir que vagi adreçat només a aquestes persones o que sigui només per sociosanitaris, etc. I les oportunitats de disseny que tenim des de l'arquitectura en l'age-friendly milloren l'estada de les persones grans, però al final és un benefici per tothom. Vull dir, no és un concepte exclusiu, sinó que s'obre a tota la societat. Al final són millores per tothom.
Sí, perquè al final els serveis d'urgències sense soroll els agraeixen la gent gran, però també la gent jove, no? Al final t'agradaria anar a urgències i no tenir l'estrès del soroll, de cada dos per tres que cridin a tal persona o al camillero vaya no sé d'on, o sea, no m'interessa, no? Llavors, fer la infraestructura més amigable a la gent gran, per exemple, tenir un passamà perquè tu des del llit t'aixequis i puguis anar fins al bany agafant-te, serveix per a la gent gran, però serveix per a una persona que tingui uns problemes de mobilitat després d'una operació, o que tinguis un rellotge gran per saber l'hora, perquè la gent gran té més dificultats de visió, per algú que no és tan gran també li pot servir, no? Sí. O sigui que al final ajuden a tothom.
De fet, hi ha aspectes de disseny potser més ambiciosos, però hi ha aspectes de disseny més de detall, com aquest que acabem de parlar. Vull dir, la gent gran hospitalitzada té una tendència molt gran a desorientar-se tant en l'espai com en el temps, de manera que petites ajudes d'aquestes, com una pissarra perquè anotin temes pendents o coses que s'han de recordar, un rellotge i un calendari perquè en tot moment sàpiguen on estan, ajuden a la qualitat i a la recuperació.
Molt bé, doncs, si us sembla, anem a veure els projectes que teniu en marxa en aquests moments.
Perspectiva. L'ampliació i la reforma de l'antic Hospital Militar Manuela Solís Claràs a Quart de Poblet i Mislata, País Valencià. 23.000 metres quadrats de superfície distribuïda en pavellons separats per abundants espais oberts i zones verdes que cal dotar de major funcionalitat per esponjar l'activitat a l'interior dels pavellons.
Carai, un espai gairebé ideal per repensar la necessària connexió del pacient amb la natura, i més amb un clima tan agradable com el del País Valencià, oi?
Sí, això és un projecte que fem amb un altre estudi d'aquí de Barcelona, amb Vitaller Arquitectura, i que es tracta de la rehabilitació d'un antic hospital militar construït a la postguerra. Es tracta d'un hospital pavellonari amb una estructura doncs, semblant al nostre hospital de Sant Pau, diguem-ne, format per diversos pavellons que creen, a més, uns espais lliures entre pavellons, uns patis, uns jardins. Són, a més, edificis molt baixos. Tot l'hospital és de planta baixa, té una altura, en alguns pavellons dues altures, i serà un hospital dedicat a crònics i temes pal·liatius, dany cerebral, rehabilitació, llarga estada, de manera que és una...
Psiquiàtric.
Sí, també té una unitat important de salut mental, amb la qual és un bon camp per introduir aquestes mesures per la tipologia de pacients que hi haurà i perquè A més, i això és quasi un regal que ens ofereix el projecte, la pròpia estructura física que tenen aquests edificis ja ens dona un lienzo perfecte per poder expressar aquestes idees.
Sí, és un edifici d'uns 17.000 metres actualment i té uns 8.000 metres més de construcció, que bàsicament es construeixen les parts més logístiques, el pavelló d'accés, i en els edificis antics és on es posen les habitacions. Llavors, bueno, té tot un treball de posar al dia aquests edificis antics, i després té tot un sistema de connexions entre els pavellons que només està executat actualment en planta baixa i que afegim en planta primera per poder fer la separació entre circulacions més públiques de les circulacions més internes.
Sí, a més es conserva
l'aspecte.
Sí, l'aspecte de l'edifici, diguem-ne, es conserven tots els pavellons originals, i les noves introduccions de nou volums o noves construccions, doncs se li dona ja un llenguatge actual per diferenciar-ho del que era l'edifici existent.
La reforma de l'Hospital de la Seu d'Urgell, que inclou una àrea sociosanitària i una residència d'avis que calia ampliar. Les obres haurien d'haver començat a finals del 2016, però encara no tenen concretada la data d'inici.
Un cas radicalment diferent al de l'antic Hospital Militar de Quart de Poblet. En aquest cas calia treure espai disponible de sota les pedres, mai millor dit. D'altra banda, el Pirineu és també un entorn ambiental molt diferent, on els de Casasolo ja han acumulat interessants experiències, com l'Hospital de Viella, el Nostra Senyora de Meritxell, Escaldes en Gordany, o l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp.
Sí, és un projecte que vam fer ja fa uns anys i bueno, estem en fase de començar les obres el més aviat possible, que està en una ubicació molt cèntrica, però que té tot el programa encaixat, no? Té un CAP en planta baixa, que ara estan per executar també un CAP nou, i a sobre hi ha la llar d'avis, no? I aquesta llar d'avis tenien una necessitat de més llits, i l'Ajuntament va cedir la planta 2 d'un edifici annex molt maco, i el connectarem amb una passera i passarem l'hospital de dia i el centre de rehabilitació en aquest edifici annex. I és un projecte interessant perquè té aquesta mescla d'hospital i llar d'avis que permet que si tens alguna complicació en una persona gran, doncs tens els quiròfans a prop, i és un projecte interessant en aquest sentit, no? Bueno, és un model que està bé, no? Que estigui tot junt, i més amb hospitals del Pirineu, que realment no són hospitals de referència, és on bàsicament l'Hospital de la Seu es tracta en temes de trauma, però si hi ha un tema més complicat es fa a Barcelona.
L'Hospital de Martorell, tot un paradigma d'hospital en permanent transformació, on els de Casasolo fa més de 10 anys que hi treballen i ara tenen l'objectiu fixat en l'any 2025.
Un pla director, doncs, que ha de tenir la virtut de saber preveure noves realitats i necessitats que encara no existeixen, racionalitzant al màxim les actuals transicions entre els serveis d'urgències, l'àrea ambulatòria, els quiròfans o l'àrea administrativa.
És una reforma completa que s'executarà en moltes fases. De fet, una de les nostres especialitats, i més darrerament, és el tema de les reformes i ampliacions i rehabilitacions d'edificis existents, i aquest és un bon exemple, no? En una situació on tant les administracions com fundacions, com fins i tot clients privats, doncs estan encara en una situació de contenció en la inversió, doncs s'estan executant ara moltes obres de reforma. La principal dificultat d'aquests projectes acostuma a ser que, lògicament, l'activitat assistencial ha de continuar duent-se a terme mentre es fan les obres d'actualització. L'avantprojecte d'aquesta reforma de l'Hospital de Martorell, de fet, es diu Horitzó 2025, amb la qual doncs tenim per davant encara molts anys, amb la qual cosa és molt important la planificació prèvia per veure com comencen a distribuir-se els serveis, quins són els llocs per on l'hospital pot cedir part d'activitat o derivar-la per iniciar aquestes obres i anar traslladant perquè l'activitat assistencial es pugui dur a terme en la major part del temps possible i sense patir gaires alteracions degut a les obres.
O sigui, amb aquest client estem col·laborant des del 2007, per tant ens coneixem molt bé la casa. Ja vam acabar unes obres al 2012 per ampliar les urgències, i s'ha de planificar com es fan les obres en el temps. A vegades pel gerent pues, hi ha preocupacions de i si només es fa la fase 1, vull que quedi bé, no? Bueno, ha de quedar bé en totes les fases, però hi ha una foto final. A l'Hospital de Martorell, antigament tenia la llar d'avis integrada, també, estava en una de les ales. La llar d'avis es va fer en un edifici nou que actualment està en marxa i que és molt interessant. Aquest edifici antic de la llar d'avis ha estat colonitzat per l'hospital per molts usos, mica en mica, encara queda algun forat que ens permet i ens permetrà fer aquests moviments, no? Hem de construir un edifici nou en l'última fase darrere. El que es proposa és separar l'accés principal d'un accés amb més ambulatori, que és el que genera més trànsit al matí, i generem una plaça o ampliem la plaça actual i es genera aquest nou accés.
No, que hi ha un tema molt important quan parlem de l'actualització d'hospitals, de reformes i rehabilitacions, i és tenir en compte la velocitat del canvi tecnològic. Pensem, per exemple, que el canvi tecnològic, la imatge dels hospitals, quan parlem d'imatge, parlem del servei de radiologia, medicina nuclear, etc. Normalment, un hospital necessita un canvi tecnològic en aquest servei cada 3 anys. Un projecte d'aquest tipus a vegades és molt ambiciós i a vegades pot durar molt. Nosaltres vam fer una reforma i una ampliació, per exemple, de l'Hospital de Coruña, Complejo Hospitalari Universitari de Coruña. És l'hospital de referència de Galícia i un top dintre d'Espanya en quant a trasplantaments. Va ser una reforma de quasi 30.000 metres quadrats que afectava els serveis d'urgència, radiologia i quiròfans. I és un projecte que es va iniciar l'any 2005 i es va acabar l'obra l'any 2016. Això vol dir que en 11 anys de duració d'aquest projecte els canvis tecnològics van ser molt importants. Es van canviar les zones de ressonància, es va canviar totalment la dotació de quiròfans, i és molt probable que el procés d'elaboració del projecte de construcció no es pugui accelerar més, però en canvi l'altre, el canvi tecnològic ens ve imposat des de l'exterior, per tant s'ha d'incorporar sempre...
En aquell projecte crec recordar que a més el projecte a la telefonia era d'una manera i va acabar sent IP, no?
Sí, per exemple, ja.
És un exemple claríssim que el canvi tecnològic...
Molt revolucionari.
Quan vam començar el projecte no hi havia iPhones i quan el vam acabar...
Hi havia internet. Sí.
Un cas molt semblant d'aquest work in progress permanent és l'Hospital de Mataró.
Sí, per exemple, l'Hospital de Mataró és un hospital molt modern, no?, que es va fer ja l'any 2000 i ja té unes necessitats de canvi i evolució, no? A l'Hospital de Mataró tenim un hospital oncològic que comparteix espai amb l'Hospital Polivalent i no dona l'abast, no? Llavors es necessita un nou hospital de dia oncològic movent diverses coses a l'hospital, que s'haurà de fer en un total de 5 fases. A més, afegirem 2 quiròfans nous.
El nou heliport de la Vall d'Hebron.
Un projecte que, a més d'aportar noves funcionalitats, s'integra al context del futur hospital, que serà radicalment diferent a la Vall d'Hebron que coneixem avui dia.
Serà una torre de 8 alçades per col·locar l'heliport a la part superior i estarà connectat directament amb el servei d'urgències traumatològiques. A més, estarà adequat per salvament marítim, el qual li dona una sèrie de característiques especials, ja que els helicòpters que operen el salvament marítim són més grans i més pesats que els helicòpters sanitaris, perquè actualment, a més, a Barcelona, ciutat, no hi ha cap heliport que pugui rebre aquest tipus d'helicòpters que s'han de traslladar a altres províncies.
Quan estàvem fent el concurs, l'edifici existent, com molts, no, dels edificis hospitalaris existents, tenia un problema estructural i, evidentment, per ficar l'heliport a la coberta s'havia de fer uns elements estructurals dintre de les plantes que hagués causat molt enrenou als hospitalitzats i haver de tancar plantes, fins i tot tota l'ala. I vaig dir al despatx que hem de fer un element estructural exterior i el posarem a la coberta, però amb un element estructural totalment exterior, no? I això crec que va ser una aposta forta, que al final hem de pensar sempre, quan actuem en edificis existents d'hospital, causar els mínims malestars als pacients o a la gent que treballa a l'hospital, no?
I finalment, esmentar els projectes internacionals on està treballant Casa Solo. Per una banda, els països en vies de desenvolupament.
Vam treballar a Centre Àfrica en l'actualització d'uns centres sanitaris, per exemple, a Camerún. I a Llatinoamèrica actualment estem en fase d'obra, ja quasi acabant-se, de 2 projectes, de 2 nous hospitals a Bolívia, un situat a l'Alto, al costat de La Paz, i un altre a la ciutat de Potosí.
Si no vaig mal informat, els primers que vareu necessitar ajuda hospitalària quan vareu arribar allà sou vosaltres, que gairebé us van haver de ficar la cambra hiperbàrica a causa de l'altitud, oi?
La veritat és que una dada curiosa d'aquests dos hospitals és que crec que hi ha una a Perú que estarà més alt, quasi a 5.000 metres, però seran dos dels hospitals de tercer nivell, diguem-ne, ja amb un equipament important de quiròfans, un hospital general, situats a més altura, perquè crec que als dos els hi falta... No arribarà ni a 50 metres per estar a cota 4.000.
No sé de l'hospital de Perú, però segurament és un hospital, però no...
És de muntanya.
Sí, però és de muntanya, o sigui, no està en una ciutat. O sigui, el que és cert és que els dos hospitals que estan a les dues ciutats més altes del món, amb una certa població, o sigui, l'Alto té més d'un milió d'habitants i està a 4.000 metres, i Potosí també està a més de 4.000 metres.
Té algunes curiositats, especialment en tot el que afecta la mecànica de fluids, que lògicament tota la conducció de gasos, de líquids, etc., no funciona igual al nivell del mar que a 4.000 metres d'altura. Ja ho notem en els nostres cossos, diguem-ne, la respiració, el batec del cor. Tenim un 30% menys d'oxigen a aquella altura que a nivell del mar, de manera que quan anem a les reunions de projecte, ara a la direcció de les obres, has de comptar els dos o tres primers dies d'adaptació, perquè la nostra pròpia mecànica de fluids es posi al dia per poder afectar la...
Pensa que els grups electrògens, no? Que és l'element que es posa en marxa quan se'n va la llum, el disseny de projecte estava dissenyat com si fos aquí, no? No es va tenir en compte, i per assegurada s'ha incrementat un 50% el grup electrògen. Per aquests motius, si vas a Bolívia, no hi ha cap cotxe amb menys de 1.600 centímetres cúbics, els cotxes s'acaben espatllant molt perquè la gent els ha de revolucionar molt, i així tot els costa pujar, són països amb moltes pendents.
Això, pensa que és un projecte global, nosaltres encarreguem de la part d'arquitectura, però aquests projectes s'estan fent amb altres dues empreses catalanes, amb una enginyeria que es diu PGI Engineering, i amb Antares Consulting, que és una consultora de temes de salut, perquè la nostra tasca en global del consorci no només és el disseny i la supervisió de la construcció, sinó també implica tota l'anàlisi prèvia a nivell assistencial i l'ajuda al Ministeri en la posta en marxa i en l'equipament dels centres.
El més maco d'aquests projectes és això, no? Fer hospitals a llocs on realment fan falta. Un dels dos hospitals, a més, és oncològic, no? El tema del càncer a Bolívia no és com aquí els països desenvolupats, on el càncer s'està tractant, i ja no és aquella paraula tabuda, però en aquells països encara ho és, no?
I a Centre Europa, on la clau és la col·laboració amb altres despatxos.
Nosaltres, com a Casa Solo, formem part d'una associació que es diu Gina Barcelona Architects, que està formada per 10 estudis d'arquitectura d'aquí de Barcelona. És una associació que va néixer fa uns anys per combatre els pitjors moments de crisi que teníem aquí, i que està pensat per unificar esforços i crear com una mena de macrodespatx, de marca. Això no és un procés llarg, i després d'uns anys de rodatge doncs estem tenint ara força èxit en diversos àmbits, especialment en el centre d'Europa, tot el mercat alemany, de Polònia, República Txeca, Suïssa i fins i tot a França. Doncs estem arribant ja amb aquesta marca a fases finals de concursos, s'han guanyat ja alguns concursos i s'estan fent projectes en aquests països. Una de les claus, jo crec que de l'èxit d'aquesta associació, és que és molt multidisciplinar, és a dir, està formada per molts equips especialitzats en diversos sectors: rehabilitació, hospitalari, teatre, educació, oficines, etc.
És interessant treballar amb equip, no? Vull dir, sempre intentem treballar mínim dos equips, perquè hi hagi el know-how. Imagina't si hem de fer un concurs d'un hospital, hi hagi un despatx especialitzat en el tema hospitalari, però també entri un dels altres despatxos que també aporti idees d'un altre camp que es poden aplicar a l'hospital, perquè al final, com entenem que avui en dia l'hospital ha de ser més humanitzat, doncs potser qui millor que un arquitecte d'un altre camp, que potser fa museus o fa oficines per Google, ens aporti idees per fer el concepte de les cafeteries als hospitals, que siguin més com si fossin a Google o algun tema d'aquests, no?
Molt bé, Roger Pernas i Bernat Gato, socis fundadors de Casa Sol Arquitectes des de 2008. Gràcies per compartir les vostres experiències aquí, als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, també per la iniciativa, no només de fer un programa d'arquitectura, sinó que a més tingui un apartat exclusiu d'arquitectura hospitalària.
I poder portar un granet de sorra en aquest camp.
És un plaer, però també és gairebé imprescindible explicar-ho, perquè esteu fent una feina excel·lent en aquest sector. Que vagi bé.
Bon dia.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.